Info, amb Reme Herrera.
Bona tarda, és la 1:06, benvinguts a l'info setmanal de Ripollet Ràdio. Avui encetem una nova temporada de l'Info a Ripollet Ràdio, on indubtablement hem de parlar de l'inici del curs escolar i de moltes altres activitats que comencen aquest mes de setembre. Tallers, activitats, cursos i tot tipus d'iniciatives seran els principals protagonistes del programa d'avui. Un informatiu on cada setmana els intentarem resumir tota l'actualitat alhora que els ampliarem els fets més destacats. I sembla que aquesta temporada haurem de tornar a parlar encara més de crisi econòmica i molt de política, ja que viurem les autonòmiques el mes de novembre, amb les que obrirem boca de cara a la primavera amb les eleccions municipals. Com sempre, esperem estar al seu costat. Qui us parla, Remei Herrera, acompanyada de Laia Prats i Francina Ricard, les quals tot seguit repassaran quines han estat les notícies més destacades de la setmana. Gràcies per acompanyar-nos. Titulars.
Finalitza la primera promoció d'habitatges de protecció oficial als Pinatons. Els pisos s'entregaran a finals de novembre.
Es tanca el període d'inscripció als cursos i tallers del Centre Cultural. Enguany s'han presentat més de 60 activitats organitzades pel Patronat Municipal de Cultura i les entitats locals.
La colla gegantera de Ripollet celebra el seu 20è aniversari aquest cap de setmana. Serà amb la trobada comarcal diumenge a partir de les 10.
Comença la 30a edició de les Festes de la Tardor amb activitats per recuperar la memòria del barri. Es tracta d'una exposició i un itinerari pel Pont Vell, inclosos a les Jornades de Patrimoni.
Aquesta setmana ha començat l'aula d'ecologia urbana a Can Mas. Més de 50 persones van gaudir d'un tastet del que serà tot el curs.
I acomiadarem l'info d'avui divendres 17 de setembre amb les notícies esportives i la previsió meteorològica. Comencem. A finals de novembre es realitzarà l'entrega de claus de la primera promoció d'habitatges de protecció oficial situada a la zona de Pinatons. Així ho va declarar Ramon Torres, gerent de la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, durant una visita d'obres als habitatges el passat dilluns. En el proper mes i mig s'iniciarà el procés de signatura d'hipoteques i de notari, finalment l'entrega de claus.
Dels 128 pisos de la primera promoció, 91 estan totalment adjudicats. Ramon Torres explicava durant la visita d'obres què passarà amb els pisos restants.
A veure, ara n'hi ha 91 que estan adjudicats, llavors queden la resta d'aquesta fase. I la resta ara estan en el procés de que n'hi ha uns quants que són els que tenien pisos més petits que podran, tindran l'opció a poder escollir, o sigui, dels que ja havien escollit podran escollir pisos de 3 i 4 habitacions, que em sembla que n'hi ha un de 4 i 15 de 3, i un cop fet això hi haurà els que no es van ni sortejar, aquests es sortejaran i tindran l'opció d'escollir.
Està previst que del 3 al 5 de novembre els adjudicataris puguin veure el seu pis i la setmana del 29 de novembre al 3 de desembre signin l'escriptura. Des de l'adjudicació dels habitatges ara fa 3 anys, fins ara també s'han produït alguns canvis en la promoció. Per exemple, que la concessió de la hipoteca supera els 25 anys i els adjudicataris podran negociar amb l'entitat bancària que vulguin. L'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, durant la visita felicitava l'arquitecte i el mateix Imsol per l'estructura externa i els acabats dels habitatges.
Les façanes, només des de fora ja es veu que són pisos, diguem, diferents a la resta que tenim aquí, ho dic en plan positiu. I després, quan es ha acabat interior, jo també m'havia arribat que hi havia hagut dubtes en quant a algunes qüestions d'acabats, de mobles de cuina a dalt, inclús radiadors, el forn, tot això jo he vist que tot això està. Per tant, me n'alegro també que per part de l'Imsol, tot el que és el conjunt de l'obra hagi permès fer aquests acabats que, si bé no estaven compromesos, des del primer dia s'havia vist que si l'obra, a mesura que s'anava executant, ho permetria, pues els diners se destinessin, lògicament, a millorar el que són els acabats.
La segona promoció de 178 habitatges està previst que finalitzi de cara al setembre del 2011.
Fins al proper 15 d'octubre, els centres educatius del municipi poden sol·licitar via internet les activitats que vulguin de la Guia d'Activitats Educatives 2010-2011. Es tracta d'unes 143 propostes organitzades des de diferents departaments de l'Ajuntament, com ara les regidories de Cultura, Joventut, Educació, Polítiques d'Igualtat, Medi Ambient i Salut Pública.
Enguany, la guia no s'ha editat en format paper, però s'ha fet un CD pels centres educatius i es pot consultar a la web municipal ripollet.cat. També s'està treballant per fer una versió imprimible en PDF. Aquest curs s'ha produït una important retallada d'activitats per qüestions dotacions pressupostàries i d'altres encara estan pendents de rebre l'assignació econòmica corresponent. La regidora d'Educació i Polítiques d'Igualtat, Maria del Mar Viera, explicava durant la presentació quines novetats presenten les seves àrees.
Des de la regidoria d'Educació no hem afegit cap activitat nova, sinó el que hem fet és potenciar, com us deia, aquelles que funcionaven i que tenien força seguiment des dels centres. De les obres d'anglès, que potser és una de les activitats que més crida l'atenció, s'han mantingut les que s'oferien als grups de 5è i 6è, però s'han eliminat la que anava adreçada a l'alumnat de 4. Hem mantingut algunes activitats relacionades amb l'alimentació i la salut bucal i també les visites a l'Ajuntament per a nens de 3è.
Quan a Salut Pública, un dels canvis importants és la supressió de l'activitat del fluor. Tot i així, el metge de l'Ajuntament estarà al servei dels centres que, de forma gratuïta, per donar suport, i també es facilitaran els kits de fluor als col·legis que ho demanin perquè realitzin l'activitat ells mateixos. Respecte a les activitats relacionades amb medi ambient, la seva regidora, Gemma Edo, explicava algunes de les novetats.
Normalment, les excursions que es feien i necessitava un autocar, ho cobríem amb la Casa Natura. Nosaltres aquesta vegada no es podrà cobrir, o sigui que totes les activitats que es facin amb autocar l'hauran de pagar des de l'escola. I després el límit de... no teníem límit en quan fer les activitats, i tot i així hem passat aquest any passat més de 4.000 nens fent activitats a Casa Natura. Llavors aquesta vegada no, el temps límit és el temps límit, i després s'haurà de repartir a quan hi ha un nen, tot igual a les escoles perquè no hi hagi cap perjudicada.
Tampoc s'han produït novetats respecte a l'oferta de la regidoria de Cultura, però es mantenen activitats com ara els espectacles infantils al Teatre Auditori, l'Eduard, la campanya escolar de teatre, música i dansa o les activitats relacionades amb les exposicions i el CIP.
Un centenar de persones participaran en guanyar les activitats organitzades des de l'aula d'extensió universitària per a la gent gran de Ripollet, una iniciativa que compta amb la col·laboració de la Regidoria de Serveis Socials. El dimarts 5 d'octubre es durà a terme la primera de les sessions dedicada a la bona alimentació per complir anys amb salut i qualitat de vida, a càrrec de Maria Josep Roselló, especialista en dietètica i nutrició. Per parlar d'aquesta iniciativa, avui ens acompanya a l'Info l'Àngels Pujols, presidenta de l'entitat que s'encarrega d'aquesta programació. Àngels, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com dèiem, heu tancat el període d'inscripcions amb un centenar de persones apuntades, que hem de dir que és una vintena més que l'edició passada. Quina és la valoració que en feu d'aquesta dada?
Doncs aquesta dada molt bona, perquè segurament s'ampliarà més, perquè tot i que es va tancar, o sigui, es van marcar 3 dies d'inscripció, doncs si hi ha algú més que es vulgui apuntar encara hi és a temps, i jo crec que passarem el centenar de persones.
Recorda'ns a què consisteix una miqueta l'aula d'extensió universitària.
Doncs l'aula es consisteix en apropar a la gent gran uns tipus de conferències. Bueno, ells els diuen classes perquè, de fet, pertanyen les aules a la Universitat Autònoma de Bellaterra, i llavors és una manera de fàcil i a l'abast de la gent, que no s'ha de desplaçar, que estem molt bé aquí al poble, i una mica, doncs, sense grans pretensions, tampoc no hem de ser llicenciats, doncs a tractar diferents temes. Procurem que siguin molt variats i doncs a un nivell mitjà, bastant assequible per tot tipus de gent.
Comentàvem al principi, aquesta xerrada cobrirà el curs, serà excepcionalment al Teatre Auditori, no al Centre Cultural. Explica'ns una miqueta en què consistirà, perquè parlem d'una dona molt coneguda, una dietista...
Sí.
Mediàtica, podríem dir, no?
Mediàtica, sí. És, doncs, una mica s'ha pensat, doncs, per aquest... que l'any passat es va fer ja amb el Francesc Mauri, buscar una persona una mica mediàtica, perquè una mica crida, doncs, i com que és una sessió oberta, o sigui, pot venir gent que no estigui inscrita a l'aula, doncs una mica, doncs, per captar una mica l'atenció de la gent. La veritat és aquesta, no? Doncs que es ressoni una mica el nom i que, doncs, cridi l'atenció a la gent.
Digue'm.
Que no estigui, doncs, inscrita, doncs, i que en aquell dia, doncs, es deixi caure per allà i, doncs, potser s'anima.
Per això creus que el nombre d'alumnes finalment augmentarà, no, també?
Sí, bueno, és que potser augmentarà, i a més, doncs, des que es va acabar el dia 10, doncs, fins quasi que comença el curs, doncs, s'ha anat venint més gent, eh?
Quines són les altres propostes que heu preparat per aquest trimestre, així ràpidament?
Sí, mira, doncs n'hi ha el modernisme textil a Catalunya, que serà la que ve després, una sobre art, que serà la vida i imatge sobre Joana la Loca, una sobre, bueno, la fa el Francesc Lozano, que és com va canviar Darwin la nostra visió del món, que és una mica, doncs, de... Aviam, més un llicenciat en astronomia, pertany al grup de Sabadell, ja va venir l'any passat i és un conferenciant, doncs, que està força bé. Llavors, un altre d'economia, i per tancar, diguéssim, el trimestre, també es fa una càrrec de l'Eduard Estivill, que també, doncs, és una persona, doncs, força coneguda i mediàtica, sobre el dormir bé per viure millor. Una mica, doncs, es busca sempre que ja siguin temes diferents.
Àngels, tu vas assumir el càrrec de presidenta de l'entitat abans d'aquest estiu, en substitució de Manel Sauló.
Sí.
Fins ara com ho portes?
Home, em costa una mica, perquè és que va ser tot molt precipitat. Perquè, en part, doncs, ens vam posar a la Junta, doncs, per ajudar, i va ser l'abril de l'any passat. I llavors, doncs, bueno, com que el Manel Sauló, per motius personals, va haver de deixar, doncs, va ser una mica allò, doncs, qui s'hi posa. I em vaig oferir, em va tocar, no? O sigui que ho tinc molt, molt, molt verd, potser encara una mica.
De tota manera, com dèiem, rebeu el suport de serveis socials i
sí,
suposo
i
que un cop de mà...
I tant, i tant. I llavors, bueno, una cosa és que jo sigui presidenta, però som un equip, vull dir que tots hi estem per tot.
Imagino, ara pensava que amb aquestes xerrades que organitzeu, aquestes classes, tenen temes força interessants i, per exemple, suposo que us trobareu que gent més jove de 50 anys també vol assistir a aquestes classes.
De moment no ens hi hem trobat.
No?
No. El que passa que el que sí que, diguéssim, oficialment, jo crec que les aules del tot és, és a partir dels 55 anys, i sí que hi ha gent que està entre els 50 i que no arriba als 55, hi ha pocs, però n'hi ha. Però més joves no ha vingut ningú, doncs no ens ho han demanat.
Ho deia per l'Estivill.
Ah.
Per la xerrada.
Per què?
Perquè com que parla de la son dels bebès, això, dic, igual alguna persona, doncs, està més interessada.
No, perquè suposo que ho enfocarà, doncs, més cap a la gent gran aquesta vegada.
Sí, suposem que sí.
Sí.
Doncs, Àngels Pujols, moltíssimes gràcies per haver-nos atès i continuarem parlant durant tot aquest curs d'aquesta aula. Moltes gràcies.
D'acord, gràcies.
Que vagi bé.
Adéu.
Continuem amb més notícies. Ahir dijous el Centre Cultural va tancar el termini d'inscripcions pels nous cursos i tallers 2010-2011. Es tracta d'una seixantena de propostes, de les quals més de la meitat són realitzades pel Patró Municipal de Cultura i la resta estan organitzades per entitats locals.
Entre la llista de tallers hi ha prop d'una trentena de noves propostes, la majoria del Patronat Municipal de Cultura, entre les que trobem un taller de joies de paper, còmic, cuina festiva, pinxos o còctels, així com nous tallers de massatge i diverses novetats de dansa i ball. Quan els tallers realitzats per entitats, n'hi ha un de Tabal a càrrec de la CRAC, un altre de l'associació Ripollet Country i un altre càrrec de l'associació Ripollet Fibromialgia i Síndrome de Fatiga Crònica. L'inici del curs està previst pel proper 4 d'octubre.
El 91.3 Info.
Repassem ara altres notícies en forma de titulars. Aquesta setmana s'ha iniciat el període, en forma de breus, volíem dir, aquesta setmana s'ha iniciat el període de matriculació pels cursos de català presencials per adults 2010-2011, que s'allargarà fins al proper 22 de setembre. Ahir va finalitzar la matrícula preferent per a aquelles persones que ja eren alumnes del Centre de Normalització Lingüística. La matrícula general serà els dies 20, 21 i 22 de setembre, de 10 a 1 i de 4:45 a 8:15 de la tarda.
Recordin que per apuntar-se és imprescindible la presentació de la acreditació de nivell i, si és el cas, la documentació que justifiqui el dret a reducció de matrícula. Les persones que no disposin de cap acreditació de nivell de català han de fer prèviament una prova per determinar a quin nivell s'han de matricular. Per això cal demanar dia i hora a l'oficina de català ubicada al Centre Cultural, a la Rambla de Sant Jordi 24, o trucar al telèfon 93 586 45 73.
D'altra banda, aquesta setmana l'Oficina de Català ha informat que està a punt d'iniciar una nova edició del programa Voluntariat per la Llengua a Ripollet. Aquesta iniciativa consisteix a posar en contacte persones que parlen català amb altres que ja el parlen però que volen millorar la fluïdesa i parlar-lo en un ambient distès.
Es tracta de que els participants han de quedar per parelles una hora a la setmana durant un mínim de 10 setmanes per tal de parlar de temes quotidians en un entorn real i relaxat. Des del passat mes de gener s'han format 25 parelles lingüístiques i l'objectiu és que a partir del mes d'octubre se'n formin de noves. Les persones interessades a participar-hi, ja siguin com a voluntàries o com a aprenents, han d'emplenar una fitxa d'inscripció que poden trobar a l'Oficina de Català. Per més informació, també poden trucar al telèfon 93 586 4573.
Breus informatius.
Ara sí, és el torn de repassar altres notícies de la jornada en format de breus. El passat 12 de setembre, els Mossos d'Esquadra van trobar mort el veí de Ripollet, Cecilio Barragán, de 77 anys i malalt d'Alzheimer, que havia desaparegut d'una residència del Tibidabo el passat 22 d'agost. L'home va ser trobat a la zona boscosa de Collserola. Durant els 20 dies que va durar la recerca, es van dur a terme diverses convocatòries ciutadanes des de Ripollet per tal de realitzar batudes a la serra del Tibidabo. La darrera d'elles va ser el mateix 12 de setembre.
El passat dissabte 11 de setembre, Ripollet va celebrar la Diada Nacional de Catalunya amb la tradicional ofrena floral al monument de Rafael Casanova. La jornada va comptar amb l'ofrena de les entitats i posteriorment la institucional. També van actuar la Societat Coral al Vallès i l'associació Country Line Dance. El dia anterior a la Diada, una seixantena de persones van celebrar un acte convocat pel Compromís per Ripollet i l'associació cultural al local, que va comptar amb diverses actuacions musicals i una botifarrada.
D'altra banda, i com cada any, les agrupacions locals de Convergència Democràtica de Catalunya de Ripollet, Montcada i Reixac i Cerdanyola van celebrar conjuntament la Diada Nacional de Catalunya amb una arrossada popular. Aquest any l'anfitrió va ser l'agrupació de Ripollet i el dinar es va celebrar el poliesportiu municipal amb Jordi Vilajoana, portaveu de Convergència al Senat, com a convidat d'honor.
I per últim, també aquesta setmana hem conegut a través del blog de l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, la seva satisfacció per l'acord de flexibilitzar el decret del govern de l'Estat que prohibia l'endeutament municipal a partir del gener del 2011. Parralejo qualificava aquest acord entre les entitats municipalistes i la vicepresidenta econòmica Elena Salgado de molt bona notícia per Ripollet, donat que l'endeutament municipal és del 47%, molt per sota del 75% que acaba de marcar l'Estat. En cas que aquesta modificació prosperi, l'alcalde ja ha avançat que permetrà continuar amb les inversions programades com les millores del barri de Can Mas.
Escolta l'actualitat de la setmana a l'Info de Ripollet Ràdio. Tots els divendres a la 1 del migdia i a les 6 de la tarda i els diumenges a la 1 de la tarda. Coneix la informació política, cultural i social al 91.3 de l'FM. Escolta els protagonistes de la setmana a Ripollet Ràdio. Info, la informació més propera.
En el transcurs de la missa solemne de la Festa Major a Lleó de Sant Esteve Protomàrtir, patró de Ripollet, el passat diumenge 29 d'agost, Pere Padró i Baqués va rebre la primera creu de Sant Esteve. Aquesta distinció, instituïda per decret el passat mes de juliol, és la més alta que atorga la parròquia. Durant l'acte també es va lliurar diplomes d'homenatge a Ana Moños per la seva dedicació especial a la catequesi de nens d'ètnia gitana, a Mercè Rigat per cedir durant molts anys al local de Càritas i a Lluís Villar per haver estat al capdavant de Càritas durant 30 anys. El mossèn Antoni Rubio va ser l'encarregat de lliurar aquestes distincions davant la presència d'un bon nombre d'autoritats locals. Per parlar-ne ens acompanya en Pere Padró. Moltíssimes gràcies per haver vingut i molt bona tarda.
Bona tarda.
Abans que res, felicitats per aquesta distinció, que encara no havíem tingut l'oportunitat de que visitessis els nostres estudis.
Moltes gràcies.
Pere, com has rebut aquesta creu?
Bé, va ser un dia molt, de molta emoció, doncs perquè i un dia molt especial i important, perquè és clar, era doncs una distinció que un reconeixement que se m'atorgava doncs per tota una tasca de molts anys dedicada a servir a treballar doncs per la parròquia. I per això va ser doncs que em va fer molta molta il·lusió. I és molt especialment perquè aquesta distinció porta el nom de Sant Esteve, no? Que és el patró de Ripollet, i bueno, doncs per això exactament és per aquest, això doncs, que em fa doncs, una especial il·lusió. Uh-huh. Em va fer una especial il·lusió aquest dia.
Es va emocionar molt en rebre-la. Recorda'ns una mica quines són les paraules que va destacar en aquell moment, en el seu discurs.
Les que vaig dir jo? Mm-hmm. Sí. Bé, em va costar, perquè sí, no? Al començament em vaig emocionar bastant. Llavors, bé, el que jo vaig voler dir era una mica el que he dit ara, doncs que per mi era molt important aquesta distinció, doncs per un costat perquè era una distinció que se'm otorgava de la parròquia, i també doncs perquè aquesta creu de Sant Esteve, doncs porta aquesta distinció, porta el nom de Sant Esteve, que és el patró de la parròquia i del poble. Per això té per mi una molt especial significació, mm-hmm. Per això.
L'església estava plena aquest dia de festa major.
Sí, molt plena. Llavors també vaig, sobretot, unes paraules d'agraïment, molt especialment per totes les persones que sempre van estar al meu costat des del començament, els que ja doncs, han marxat, vull dir que ja no estan entre nosaltres, també vaig tenir unes paraules d'agraïment. I doncs també els que segueixen doncs treballant al meu costat, fent doncs totes aquestes actes que es fan, que són també moltes vegades són recuperació de tradicions antigues que s'havien fet tant aquí a la parròquia i al nostre poble, i que ara doncs estan recuperades i que tenen una especial vivència i una significació també molt especial pel poble.
El mossèn Antoni Rubio va destacar en aquest dia el seu treball des de ben petit per la parròquia. Des de ben petit, per què? Quin ha estat el seu lligam des de que era un nen?
Bé, el lligam ve des de quan ja era escolar, amb el mossèn que llavors hi havia, que era mossèn Josep Llaveries, això era als anys 60. Clar, llavors ja vaig començar a palpar tot el que era la parròquia, no? A partir d'aquí, doncs, jo he anat treballant amb els diferents mossens que hi ha hagut, amb diferents maneres, diferents formes, però sempre he estat treballant d'una manera bastant seguida amb la parròquia, de diferents formes, com he dit. Algunes han sigut, doncs, bé, doncs, sent membre del Consell Parroquial des de fa també molts anys, d'altres, doncs, bé, amb l'aspecte de restauracions, d'imatges, d'ornaments litúrgics, fent moltes coses de la parròquia que he anat treballant així.
Una de les tasques, imagino, que més li agraeix l'Església aquí a Ripollet és que en els darrers anys ha contribuït a recuperar importants tradicions, com vostè mateix deia ara mateix, de caràcter religiós, com la festa del Corpus, la processó de Divendres Sant, la formació del grup de portants del Sant Crist, Déu-n'hi-do la llista, la festa de Sant Sebastià...
Sí.
Què li mou a fer tot això?
Bé, jo el que em mou això és el que també vaig dir aquell dia, en el dia del lliurament de la creu de Sant Esteve, que el que m'ha mogut especialment a fer totes aquestes activitats i a recuperar aquestes tradicions és donar vida a la parròquia. O sigui, que no fos una parròquia tancada entre les quatre parets, sinó que tingués vida. Això és el que m'ha preocupat sempre. I que quan, si ha sigut necessari, doncs, sortir al carrer amb el que fos, doncs se sortís. Llavors, bé, aquesta aspecte, doncs, és el que m'ha mogut a fer totes aquestes activitats i recuperar aquestes tradicions. Que, com he dit, formen part, encara que són d'aspecte religiós, però formen part de la història del nostre poble, com és, per exemple, la festa del Corpus, que ha tingut aquesta força en els últims anys i que s'ha convertit doncs, en un referent ja de festa en la nostra comarca, perquè venen moltes persones de tots els pobles, i també la del divendres, la processó del Divendres Sant. Vull dir que s'han convertit amb un patrimoni que és ja del nostre poble.
Mm-hmm. Aquesta festa major s'ha recuperat també el repic de campanes i la missa solemne. Ha tingut alguna cosa a veure, vostè?
Sí, també, perquè
sí,
això,
no?
Això també era un aspecte que quedava pendent de feia molts anys, perquè no s'arribava a entendre en els últims anys que la festa titular de la parròquia, en aquest cas, era el dia 3 d'agost, que és la celebració de Sant Esteve, no el 26 de desembre, que és quan erròniament es pensa doncs, que es tenia que celebrar aquell dia. No és que siguin Sant Esteves diferents, és el mateix. El que passa que la festa titular de la nostra parròquia, i per tant de la festa major, era el dia 3 d'agost, per tant és la primera setmana d'agost, quan la festa major antigament era el primer cap de setmana d'agost.
Uh-huh.
Per això, llavors, el que va passar que a finals del 19 es canvia per l'últim cap de setmana d'agost, perquè com que bàsicament el poble era agrícola, o sigui, es basava en les feines del camp, doncs en la primera setmana d'agost encara quedaven moltes feines per fer en el camp. Llavors no anava bé aquesta festa major i es va traslladar en l'últim cap de setmana d'agost. Però per això que l'origen és la primera setmana. Per això que el dia de la festa de Sant Esteve, dia 3 d'agost. Llavors, i al final, aquest any, amb el nou mossèn, es va arribar doncs, a aquest acord de poder celebrar aquesta missa solemne de festa major, allò del patró de Sant Esteve.
Mm-hmm. Quina és la seva relació amb l'actual mossèn, l'Antoni Rubio?
Pues és una relació molt cordial, molt, molt amical, que des del primer moment doncs, vam entrar en contacte de seguida amb una bona harmonia i bé, jo el veig doncs, com més que res, com, a part de mossèn, doncs, amic, molt amic.
Imagino que, com vostè mateix deia, des dels anys 60 doncs, ha tingut relació amb molts mossens a la parròquia, aquí a l'església de Sant Esteve. Recorda algun especialment?
Bueno, recordo molt a tots, no? Però és clar, potser perquè quan ets petit et queda més gravat lo de petit, no? Llavors recordo molt especialment el mossèn quan jo era escolar, no? Perquè era una persona també molt, molt, amb molt d'afecte, molt, molt obert, molt popular. Llavors, clar, potser en referent a aquest em decantaria doncs, per anomenar mossèn Josep Llaveries, que és doncs, quan tu ets petit i recordes més tot això, no? Mm-hmm. Però bé, que jo he estat sempre en contacte amb tots
amb tothom,
els altres,
no? Sí. Recordem que ets fundador i president de l'agrupació Passebristes de Ripollet i de l'entitat Ripollet Cultura i Tradició, entitats també molt relacionades amb l'església i amb les que hi dediques moltes hores i molt de temps, i sí, que no deixeu d'organitzar activitats durant tot l'any.
Sí.
Quins són els propers actes que teniu organitzats?
Bé, ara el primer que ve ja dintre de pocs dies és la festa del patró dels pessebristes, que és Sant Francesc d'Assís, que ho celebrem el dia 3 d'octubre. Llavors, doncs, bé, també ja estem preparant tots aquests actes. I llavors ja de seguida preparar tots els diorames bueno, i els pessebres per l'exposició de Nadal, vull dir que ja s'ha de preparar ja
d'una cosa a l'altra, no? Després
sí, és ja un cicle que es va donant tota la volta i que no es pot parar mai.
Molt bé. Val a dir també que el proper mes de febrer rebràs un altre reconeixement. Amb quin motiu?
Sí, aquest serà la Sagrada Família de Barcelona i serà motiu de ser fundador de la Federació Catalana de Catifaires. Suposo que també serà un acte molt emotiu, doncs perquè la Federació Catalana de Catifaires celebra justament aquest any els 25 anys, i això serà doncs la cloenda, perquè va començar l'any passat i acabarà doncs en el febrer, el dia 2 de febrer, dia de la Festa de la Candelera, aquests anys de celebració del 25 aniversari de la Federació.
Mm-hmm. Doncs a Pere Padró, que felicitats per totes dues distincions, més que res.
Moltes gràcies.
I recordem doncs, que ha estat la primera persona en rebre aquesta creu de Sant Esteve, que per això avui ens ha acompanyat, entre d'altres temes, perquè com sempre, durant tot l'any ens anem veient i xerrant entre el Corpus, els pessebres, o sigui que fins la propera.
Molt bé, moltes gràcies.
Info, edita i presenta Reme Herrera.
Aquest diumenge a Ripollet acull la trobada comarcal de gegants amb colles de gegants del Vallès Occidental i Oriental i la participació de la colla de gitanes de Ripollet, l'Associació Cultura i Tradició i els Diables i Trabucaires de Ripollet. Serà a partir de les 10 del matí a la Rambla de Sant Jordi. L'acte coincideix amb el 20è aniversari dels gegants de Ripollet, un aniversari que ha propiciat una mostra que es podrà veure fins al 30 de setembre al Centre Cultural. Es tracta d'una iniciativa de la Comissió Ripolletenca d'Activitats Culturals, la CRAC, i per això avui a l'Info conversem una estona amb la cap de la colla dels gegants, Laura Roca. Laura, bona tarda.
Bon dia.
Bon dia. Com s'està desenvolupant aquesta celebració, aquest 20è aniversari ja de la colla de gegants?
Bueno, estem amb tots els preparatius finals, perquè, bueno, preparatius... Els...
Sembla que...
Digue'm.
Hola, que no et sentíem bé. Tenim algun petit problema amb el telèfon?
Sí.
Ara et sentim. Perdona, ho sento molt. Comentàvem aquesta celebració d'aquest 20è aniversari, digue'm.
Sí, perquè dic, ja fa un any que l'estem preparant des de que ens vam presentar a l'agrupació de colles geganteres de Ripollet per poder fer la trobada comarcal. I... Per fer-ho, i bueno, feu un any.
Doncs sembla que tenim un petit problema amb el telèfon. Tornarem a provar aquesta connexió telefònica amb la Laura Roca, que és la cap de colla dels gegants. Continuem amb moltes més notícies, perquè doncs, podem parlar d'altres notícies i altres activitats d'aquest cap de setmana, ja que comencen les activitats de la 30a edició de les Festes de la Tardor. Enguany, coincidint amb les Jornades de Patrimoni, la festa acollirà diferents activitats de recuperació de la memòria del barri i de Ripollet.
Així, avui a les 6 de la tarda, l'Associació de Veïns acull la inauguració de la mostra Històries Compartides, la immigració als anys 60, produïda pel Patronat Municipal de Cultura. Imma Prat, membre de la comissió organitzadora, ens avançava abans de vacances els actes que tindran lloc aquest cap de setmana.
Començarem inaugurant una exposició que ens feia molta gràcia, una exposició que tenen al museu sobre la immigració als anys 60, i l'any passat ja la volíem posar i vam dir, bueno, doncs l'any que ve que farà 30 anys. I llavors farem un recorregut pels itineraris del barri abans del barri, que diuen. I llavors el diumenge faríem una visita guiada per aquesta exposició a càrrec també de l'Helena Vilalta del museu. I a mitja setmana també es fa una xerrada sobre el barri abans del barri, però que la farem en el museu de Ripollet, perquè així la gent també conegui el museu i una miqueta lligats amb aquest treball que estan fent tant del museu de Ripollet com el de Cerdanyola.
L'itinerari de dissabte serà a les 11 del matí des del carrer Nostra Senyora dels Àngels i la visita guiada de diumenge també està prevista per les 11. El proper dijous a les 7 de la tarda, el CIP, l'arqueòleg Pablo González, farà una xerrada sobre el Pont Vell durant la prehistòria.
Com dèiem, un any més, Ripollet participarà a través del Centre d'Interpretació del Patrimoni Molí d'en Rata a la celebració de les Jornades Europees del Patrimoni que apadrinen el Consell d'Europa i la Unió Europea.
Així, a banda d'aquesta exposició i de la visita guiada, a la una es farà la presentació de la recerca d'enguany i del programa El vincle de la nostra història. El dissabte 25 de setembre al matí es realitzaran uns tallers relacionats amb la prehistòria al barri del Pont Vell. A més, a les 11 s'ha programat una visita al poblat ibèric de Can Oliver i al Museu de Cerdanyola. Per accedir al poblat ibèric es posarà un autobús que sortirà des del Molí d'en Rata a les 11 del matí. Finalment, el dia 26 de setembre, el CIP farà jornada de portes obertes i oferirà visites guiades al Molí d'en Rata i a l'exposició Temps de Vinya. A les 6 de la tarda s'organitzarà una passejada pel Ripollet Antic. Totes les activitats són gratuïtes i dirigides a tothom.
I reprenem aquesta conversa que manteníem amb la cap de colla dels gegants de Ripollet, Laura Roca. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Doncs sentim molt aquest problema que hem tingut amb el telèfon, espero que no es torni a repetir.
Aviam, si no.
Comentàvem que fa un any ja que treballeu a la preparació d'aquest aniversari,
sí,
no?
Sí, trucant a tots els pobles, aviam qui pot vindre fins aquí, perquè aquest any hem tingut que canviar la data de la nostra trobada, perquè normalment la fem el primer diumenge d'octubre, però aquest any coincidíem que l'agrupació fa 25 anys de... celebra els seus 25 anys i llavors pues, no podíem fer una trobada comarcal amb un acte de l'agrupació. Jo hem tingut que avançar i a mitjans de setembre és una data complicada per totes les colles geganteres perquè tenen bastantes sortides i tal. Llavors, bueno, hem tingut sort, ens vindran serem com una vintena de colles i esperem que no ens plogui, que és dels derbis més grans, això de només mirar el temps, de que tot pugui sortir com està pensat i com està programat.
Quin és el programa que heu preparat per aquest diumenge?
Pues mira, a partir de les 10 del matí començaran a vindre les colles,
al final de la Rambla, Rambla Sant Jordi, carrer Mercè, allà es farà la plantada. I a més tenim la col·laboració de diverses entitats amb nosaltres, com és els Diables, que en allà ens faran un ball, el Pollfoll i les Gitanes, en el moment de la plantada, que serà a les 10 arriben, a les 11, de 11 a 12 plantada, i de 11 a 12 es faran aquestes actuacions. A més hi haurà una petita sorpresa pels més petits, que organitzen els petits també de la nostra colla infantil en allà, que no puc parlar d'ella perquè m'ho tenen prohibit, perquè és una sorpresa per tothom. Llavors, a les 12 començarà la cercavila, que serà tota la Rambla Sant Jordi, fins a arribar a la plaça del Molí, que comptem que cap allà a 3:15, a la 1, arribin tots els gegants a la plaça del Molí. I a la plaça del Molí ens acompanyaran els alcaldes o regidors dels ajuntaments de Barberà, que és el que aquest any passat ha sigut, vam fer la trobada comarcal, vol dir que han sigut ciutat gegantera del Vallès durant aquest any, que ens passen a nosaltres la banda. Hi haurà gent, el regidor de Barberà o l'alcaldessa, encara no ho teníem bastant tancat, i els de la Llagosta, que també seran l'any que ve, també intentarà vindre algú de l'ajuntament, més el nostre batlle i el nostre regidor, i llavors el president de l'agrupació de colles geganteres i nosaltres. I en aquest acte el que es fa és s'instaura la banda de pobilla a l'Elisenda, la nostra geganta. Se li treu a la geganta de Barberà i se li posen a la nostra geganta. I en allà mateix es fa el ball comarcal, que totes les ciutats que són comarcals, pobles comarcals, s'ha de fer un ball, que estem ensejant doncs, també des de fa un any, per poder treure plaça el diumenge, i espero que surti perfecte.
Mm-hmm. Doncs ara, durant un any, sereu ciutat gegantera del Vallès.
Això mateix.
Què significa això per vosaltres?
Pues mira, actes que es puguin fer a través de l'agrupació que demanin la presència de la ciutat gegantera del Vallès, com ara serà doncs, això el dia 2 d'octubre a Vic, que es fan els 25 anys, doncs ja s'hi ha d'acudir, i a més doncs portar la banda de la nostra geganta durant tot l'any i poder fer aquest ball, que només el poden fer les que han sigut ciutats geganteres comarcals. Aquest ball que es fa el diumenge aquí, només els poden fer les colles geganteres que han tingut la trobada comarcal. Per tant, és algo important per nosaltres també, no?
Tot un privilegi.
És tot un privilegi. A més, algo pues això, que després de 20 anys s'ha treballat moltíssim i la colla està molt il·lusionada amb arribar aquí. Serem com... Comptem un 70 gegants. De persones que porten tot això se'n van a les 600-700 persones. Vull dir que és un moviment important de gent que ens visitarà aquí al poble. Mm-hmm. Llavors, per les colles que ens venen de fora, els convidem a un dinar que ens organitza el Setrill. Col·labora amb nosaltres en fer aquest dinar per totes les colles, el Col·legi d'en Sant Claver. I, a més, el Cultura i Tradició ens fa una catifa amb els gegants. A la plaça Pere IV hi haurà tot el dia una catifa exposada dels gegants de Ripollet per celebrar també aquesta trobada. Vull dir que hi ha moltes entitats del poble que han tingut la gentilesa de col·laborar amb nosaltres i els agraïm moltíssim per fer una festa com molt més important, com més de tots els de casa, no?
Mm-hmm. Doncs ja ho saben, que serà aquest diumenge a partir de les 10 del matí, al final de la Rambla de Sant Jordi. Laura Roca, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
Moltes gràcies.
Que vagi
gràcies
molt bé aquest cap de setmana.
Moltes gràcies.
A tu.
Bon dia.
Info, els divendres d'una a dues a Ripollet Ràdio.
Aquest dimecres va entrar en funcionament l'Aula d'Ecologia Urbana de Can Mas, una activitat organitzada per l'agrupació Ripollet Natura inclosa en el projecte d'intervenció integral al barri de Can Mas, que durant la primera sessió va comptar amb la participació d'una 60 de persones.
L'aula funcionarà tots els dimecres fins al mes de febrer a l'Institut Can Mas, de 6:15 a 7:45 del vespre. Núria Machuca, membre de l'agrupació Ripollet Natura, ens explicava durant la festa major quin és l'objectiu de l'aula.
Doncs mira, és una oferta que es farà un cop a la setmana amb una aula de l'Institut Can Mas, i és un projecte lúdic on la gent podrà venir a gaudir, a divertir-se, però treballant des d'aquesta perspectiva, des d'una perspectiva ambiental, des d'una perspectiva de la natura, d'ecosistema, i treballar altres objectius que precisament són d'interès dintre del barri. Doncs es treballarà, la nostra idea és treballar amb gent de totes les edats, hi haurà dos educadors, un es dedicarà més als nens i l'altre més als adults, tot i que hi haurà activitats conjuntes.
El passat dimecres els participants van gaudir d'experiments de meteorologia, un taller de brúixola, jocs de medi ambient, activitats de reutilització de paper i un berenar de les fruites del món. El proper dimecres es farà una sortida a Collserola per veure un bosc d'alzina, ecosistema que correspon amb el que era antigament el barri de Can Mas. Hores d'ara ja hi ha unes 40 persones apuntades, però és imprescindible inscriure's prèviament a l'oficina de la Llei de Barris, al parc de Rizal, per poder participar de l'activitat. La sortida de l'autocar serà de 5:45 de la tarda de l'INS Can Mas.
Un any més, els joves del municipi podran gaudir de l'espai del cafetí. Es tracta d'un servei de la regidoria de joventut destinat als joves de 12 a 17 anys i ofereix una programació estable diària basada en l'educació en el lleure. Les inscripcions, que van començar el passat 1 de setembre, s'allargaran fins al proper 1 d'octubre, quan comença l'activitat.
Al cafetí es treballa reforç escolar, es fan tallers, sortides, xerrades i activitats esportives, entre d'altres. Els joves participen del servei 3 dies a la setmana, de 6 a 8 de la tarda i 2 dissabtes al mes. Hi ha un grup d'edat de 12 a 14 anys i un altre de 15 a 17. Al cafetí es troba ubicat al Casal de Joves, a la Rambla de Sant Jordi 6 i al barri de Can Mas, al carrer de Montcada 77-79. Aquelles persones interessades poden demanar informació al Casal de Joves, a la Rambla de Sant Jordi 6, de dilluns a dijous, de 5 a 8 de la tarda i els dimecres de 9 a 1. També poden contactar a través del telèfon 93-504-6024 o per correu electrònic a l'adreça joventut@ripollet.cat. El cafetí és una activitat recollida en el Pla d'Actuacions del segon Pla de Joventut Ripollet 2009-2011.
Breus informatius.
Fins a principis d'octubre es pot veure al Centre d'Interpretació del Patrimoni la mostra Coincidències Insòlites, Geometries, fruit d'una col·laboració entre la Casa Museu Verdaguer de Folgueroles, el Museu Abelló de Mollet del Vallès i el CIB a través de la xarxa de museus de la Diputació de Barcelona.
Durant aquest curs, l'exposició sobre els 20 anys de la celebració del Dia de l'Arbre continuarà el seu passeig pels centres educatius i culturals del municipi. Aquesta mostra és un homenatge a totes les escoles que han participat i que han fet possible que durant 20 anys s'hagi celebrat aquesta diada festiva. Així, del 4 al 15 d'octubre, l'exposició estarà a l'Escola Pública Gassó i Vidal. El centre cultural l'acollirà novament de l'1 al 7 de novembre. Posteriorment s'instal·larà a la Biblioteca Municipal i al Col·legi Sant Gabriel.
Dintre de la programació d'actes del Festival Bisaof, que se celebra a Perpinyà, la Focera ha estat representada per una exposició de 25 fotografies de la Bienal Aqueducte. Durant la inauguració es va fer lliurament del Premi Menció Especial del jurat a la Focera, que va recollir el seu president Jaume Badia. La presentació oficial de la mostra es farà el mes de novembre a Cerdanyola.
El passat dia 12 es va fer l'entrega de premis als guanyadors de la segona marató d'acció fotogràfica a Ripollet amb l'assistència d'un centenar de persones. Al concurs van participar un total de 228 obres fotogràfiques de 77 autors. El primer premi en categoria infantil va ser per Max Gamarra, de Ripollet. Agustín Padilla, de Badia del Vallès, va ser el guanyador en categoria d'adults.
I acabem recordant que aquesta tarda l'Esplai i l'Estel celebrarà una nova edició de la Nit Jove. Serà a partir de les 6 de la tarda al pati del Centre Cultural. La trobada s'iniciarà amb un torneig de futbolí. A les 8 començaran els concerts de Transquilon, PPBJ i Escatassos. A més, hi haurà jocs i una botifarrada popular.
Infosport, tot l'esport de Ripollet. Els divendres a les 7, la prèvia. I els dilluns a les 7, el resum de les competicions del cap de setmana. Infosport segueix tots els clubs i atletes. La informació de l'esport de Ripollet a Ripollet Ràdio, amb Ramon Argenter. Jugues?
Esports.
I com sempre fem un repàs a l'actualitat esportiva per aquest cap de setmana de la mà de Ramon Argenter. Molt bona tarda.
Bona tarda.
Benvingut a aquest primer informatiu d'aquesta temporada. Comencem ja, doncs, també amb la temporada esportiva i comencem parlant de futbol amb el primer partit a casa del Ripollet i del Pajaril.
Doncs el diumenge passat va començar la Lliga amb moltes cares noves per un Ripollet que va guanyar el camp del Caçà la Selva 2-4 amb 4 gols de Rubén Ruiz. Aquest diumenge jugarà el seu primer partit davant del seu públic contra el Gironella. Serà a les 12 del migdia, mentre que la penya portia Pajaril, que amb el nou míster Ignacio Romero, en el seu debut de la nova segona categoria, va perdre el camp del Montmeló per 3-0. I aquest dissabte jugaran també a casa contra Palautordera a les 6 de la tarda.
Parlem ara de futbol sala, que estrena entrenador.
Una temporada amb molts canvis, les dimissions del president Antonio García, de l'entrenador Antonio Estremera, el debut del nou míster Nicolás Seoane i la tornada d'Òscar Bayón recuperat d'una greu lesió. El debut serà aquest dissabte contra un històric que moltes temporades ha estat a la divisió de plata, com és l'equip del Gavà. El partit serà al pavelló Joan Creus a partir de les 6:30 de la tarda.
I acabem parlant del bàsquet amb el primer derbi Ripollet-Cerdanyola.
Comença la Lliga de Bàsquet amb un Ripollet que no jugarà la Copa de Catalunya, ja que es va vendre la seva plaça a l'equip del Montgat i desapareix a l'equip B. El primer partit de la primera categoria serà aquest dissabte a la pista del Cerdanyola a les 19:30 hores. No seran els únics derbis entre les dues localitats. També es veuran les cares en el món del hockey, en el món del futbol contra el Pajaril i el bàsquet femení.
Comença ja de ple tota la temporada esportiva, podríem dir, però com saben, tot el resum esportiu el trobaran aquesta tarda al programa InfoSport amb el nostre company Ramon Argenter, que serà de 7 a 8 de la tarda. Quins seran els convidats d'avui, Ramon?
Doncs el Club de Futbol Ripollet, el seu president Cisco Inglada.
Ja ho saben, en aquesta casa, el 91.3 de l'FM, de 7 a 8, amb el nostre company Ramon Argenter. Gràcies, bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
El temps.
I abans d'acabar, mirem quin temps ens espera per aquest cap de setmana i els propers dies a Ripollet.
Avui a Ripollet ha començat la jornada amb aigua i les temperatures lleugerament més fresques. Tot sembla indicar que la previsió per demà dissabte serà la mateixa, però que diumenge lluirà el sol. Per aquests dies tindrem temperatures més suaus amb màximes per sota dels 26 graus.
I fins aquí l'info d'avui divendres 17 de setembre de 2010. Us hem ofert aquest programa en Jordi Puy, el control tècnic, Francina Ricard, Laia Prats i qui us parla, Remei Herrera. Els recordem que poden escoltar aquest programa en diferit aquesta tarda a partir de les 6 i diumenge a la 1 del migdia. La informació local continua actualitzant-se a la web municipal ripollet.cat. I ens acomiadem a l'info d'avui escoltant un tema de Rubén Blades que es diu Caminando. Moltes gràcies per la seva atenció i molt bon cap de setmana.